Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona tarda. Milers de persones es manifesten des de 6:45 de la tarda pels carrers de Barcelona per reivindicar el mandat, segons diuen, de l'1 d'octubre de l'any passat, amb el lema Recuperem l'1 d'octubre. La mobilització ha començat en una plaça de Catalunya plena i ha estat convocada per la plataforma 1 d'octubre, que engloba diverses entitats de la societat civil, entre elles l'Assemblea Nacional Catalana. La marxa està presidida per urnes que porten 11 persones de diferents edats i municipis de Catalunya. La capçalera ja es troba entre l'Arc de Triomf i el Parlament, on seran lliurades aquestes urnes. Hi ha diversos lemes de reivindicació del que va ser el que va passar avui fa un any amb la violència policial i les tensions que s'hi van produir. Encara sobre aquest primer aniversari, el govern espanyol considera proporcionada, diu, l'actuació policial d'avui fa un any. Afirma que moltes de les imatges amb càrregues de les forces de seguretat eren falses i avisa Quim Torra que els incidents a les manifestacions de dissabte no es podran repetir. Aquestes són algunes paraules pronunciades per la ministra portaveu del govern espanyol, Isabel Celaá, en declaracions a la cadena SER. Celaá ha remarcat que l'1 d'octubre és un dia de trista memòria i que no hi ha res a celebrar. Declaracions dels polítics catalans, en un sentit i en un altre, són les que s'han produït en les últimes hores. Inés Arrimadas ha acusat aquesta mateixa tarda Quim Torra de ser el capitost dels grups del CDR separatistes i violents. I ha tingut paraules molt dures per al president de la Generalitat. Recordem que el govern català ha fet una reunió extraordinària avui a Sant Julià de Ramis, on havia de votar l'1 d'octubre de l'any passat el president Carles Puigdemont. En una declaració institucional, l'executiu de Quim Torra lamenta que vivim en una situació de gravetat absoluta i demana la llibertat dels presos, el retorn dels exiliats, diu, i també l'arxivament de la causa per rebel·lió. En aquest sentit, Torra s'ha adreçat als membres dels Comitès de Defensa de la República, els CDRs, dient-los amics, i els ha demanat que pressionin i que fan bé de pressionar. Un 1 d'octubre, el d'avui, un any després del referèndum, que també passarà a la història per diverses mobilitzacions. La d'estudiants, aquest migdia pel centre de Barcelona, els minuts de silenci en algunes empreses, en moltes empreses i llocs públics, institucions, i amb aturades de protesta a les 12, i també alguns talls de carreteres, vies públiques urbanes i el tren d'alta velocitat a les comarques de Girona. I un apunt cultural per acabar, ha mort avui Charles Aznavour, als 94 anys. L'últim gegant de la cançó francesa del segle XX havia venut més de 100 milions de discos al llarg de 8 dècades de carrera. S'havia mantingut en actiu fins fa poc i ara ens ha deixat. Fins aquí l'actualitat. Avui és dilluns. Ens quedem a la veu de Càritas.
Ràdio Estel. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al Centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica, un programa de divulgació mèdica ciutadana, un espai on tots els col·lectius que tracten la salut es posen al servei dels nostres oients. Laboratoris farmacèutics, grans hospitals, clíniques i tot tipus de persones i entitats que vetllen pel nostre equilibri físic i psíquic. Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica. Escolta'ns i participa-hi.
Ràdio Estel.
Tuit de l'1 d'octubre de 2017.
Juan Ignacio Zoido, ministre de l'Interior. Proporcionalidad y profesionalidad. Así actúa la Guardia Civil y la policía, como esta gente dialogando con un padre. Estamos por ti.
La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bona tarda de nou, amics i amigues. Volem començar avui el programa recordant el bisbe Joan Carrera. Segurament per a molts de vosaltres no necessitaria presentació, però volem, sense ser exhaustius en el record de la seva persona i la seva figura, donar algunes pinzellades sobre qui va ser aquest auxiliar de Barcelona, capellà molt compromès amb el món social i els barris obrers, i sobretot una persona de gran connexió amb la pluralitat de la nostra societat catalana, amb la cultura, fins i tot amb el nom, amb el món dels no creients, en el que era tot un compromís en la promoció dels atris dels gentils. El bisbe Joan Carrera ens va deixar tot just ara fa 10 anys. Dimecres, 3 d'octubre, es complirà aquest desè aniversari del seu traspàs. Va viure a l'Hospitalet de Llobregat com a capellà entre els anys 1976 i 1991 i va ser bisbe entre el 91 i el 2008, tot just quan ens va deixar. Joan Carrera i Planes tenia molt clar que la comunicació de la bona nova de l'Evangeli es podia fer de moltes maneres i també a través dels mitjans. Algunes vegades ens deia quantes catedrals grans podríem omplir perquè hi fossin les persones que escolten un programa de Ràdio Estel o una missa per ràdio o per televisió. El bisbe Joan tenia el seu catalanisme molt integrat en el diàleg amb el món. Sabia que els mitjans eren també les catedrals del tercer mil·lenni i aplicava el mandat conciliar d'estimar el món, de construir cada dia una església oberta a aquest món. I això no és una qüestió de conservadorisme o progressisme, o de dretes o esquerres, o de catalanisme o espanyolisme, sinó sobretot de sentit comú i de fidelitat al Crist que ens uneix. També des del mandat que ara fa seu el Papa Francesc de no oblidar mai els pobres. Des d'aquests micròfons, els de Ràdio Estel, el bisbe Joan Carrera va donar moltes indicacions sobre el que era per a ell aquesta bona nova de l'Evangeli. Aquest dimecres a les 7 de la tarda la Catedral de Barcelona acollirà una eucaristia amb motiu d'aquest desè aniversari de la mort del bisbe Joan. Serà a les 7 de la tarda, per si alguns dels que ens escolteu podeu anar-hi, a la seu barcelonina, presidida pel cardenal Lluís Martínez Sistac, actual arcabisbe emèrit de Barcelona. Novament diem que descansi en pau el bisbe Joan Carrera, des d'aquí, que era a casa seva i que és, d'alguna manera, la seu que ell va fundar, aquest mitjà de comunicació Ràdio Estel, com també Catalunya Cristiana. Volem donar-li avui, per començar la veu de Càritas, el nostre particular homenatge. Avui la veu de Càritas estarà dedicada a la gent gran, amb motiu de la celebració avui del Dia Internacional de la Gent Gran. És per això que el nostre programa serà molt especial. Us hem preparat algunes sorpreses importants per recordar que moltes vegades la gent gran representa aquella pobresa silenciosa que sovint no tenim present. És un dia fixat per les Nacions Unides des de l'any 1990 per poder reflexionar sobre la vellesa i els seus reptes. L'augment continuat de l'esperança de vida està provocant un envelliment de la població, tant a Catalunya com al conjunt d'Europa, i el que es coneix com el món desenvolupat, segons constaten la majoria d'estudis. Aquest envelliment es pot mesurar tenint en compte només el tant per cent de persones més grans de 65 anys que hi ha en una societat, però des de l'òptica de les entitats socials convé fixar-se també en altres barems, com per exemple la població activa o ocupada dins d'aquest grup o el seu índex de dependència econòmica. Per fer front a diferents circumstàncies, Càritas dedica diversos projectes específics precisament a la gent gran. Durant l'any passat, El projecte Apadrinar un avi, per exemple, va permetre acompanyar fins a 576 persones grans arreu de la diòcesi de Girona, només una dada que oferia ahir, per exemple, Càritas Diocesana de Girona. Posar en valor l'experiència de la gent gran i facilitar als joves i el contacte amb els avis és una bona manera de redefinir el seu paper social i alhora ens permet assumir l'envelliment de la població amb noves eines i noves perspectives. Avui el programa tindrà un record com a reflexió que Luis Miguel Luna, adjunt a la presidència de Càritas Catalunya i responsable de comunicació, ens oferirà sobre l'envelliment, sobre la gent gran. També compartirem amb tots vosaltres una entrevista que la Míriam Luna, que col·labora avui amb nosaltres, farà el mateix Luis Miguel Luna. Tindrem també un record per als missatges del Papa Francesc, ens oferiran la Montse i la Marta, i també us oferirem una cançó que es titula La vieja, de José Antonio Labordeta, que el cel sigui, i que d'alguna manera ens interpel·la molt sobre l'atenció i l'ajuda a les persones d'edat avançada. Això amb les notícies i amb l'agenda i una mica més. Avui fins a les 9, com cada dilluns, a la veu de Càritas, a Ràdio Estel. Salutacions de l'equip amb el Jordi Carretero a les vies de so i també el Luis Miguel Luna, la Montserrat Creus i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
La veu de Càritas. El missatge de la caritat.
Com us dèiem, Luis Miguel Luna ens ofereix la reflexió de la setmana una mica més àmplia, més completa, i és que vol recordar els seus avis. Com tots nosaltres, si els hem conegut, els podem recordar, però també podem veure reflectida la personalitat de la gent gran amb molts homes i dones que tenen ja una certa edat, per exemple, més de 70 anys, i que es troben al nostre voltant, que coincideixen amb nosaltres, d'alguna manera, en el camí de la vida. Luis Miguel Luna, endavant, bon vespre.
Els meus avis van néixer i viure tota la seva vida en un poblet de l'Aragó. No hi ha dia que no me'n recordi d'ells i de tot el que vam aprendre als seus nets. Eren persones molt humils que vivien del camp. L'avi, com a pastor de ramat d'ovelles, l'àvia criant els seus fills i fent feines a una de les cases del poble. Vivien molt humilment, primer de lloguer amb una casa vella i, després, quan el seu fill gran i la seva jove van poder comprar una caseta de poble amb ells. També va haver moments en què hi va viure una altra de les seves filles i, posteriorment, el net. Van passar la Guerra Civil i la postguerra i van veure com les seves tres filles i el seu fill van haver de marxar del poble cap a Catalunya perquè no tenien futur al poble. La marxa va ser dura per a tots perquè era un viatge cap a una nova terra sense la seguretat de tenir feina sabent que haurien de viure de relloguer amb algun pis econòmic. Però tots tenien fe en què se'n sortirien. A la casa del poble no va faltar mai el pa, però no sobrava res. Treballaven de sol a sol i solament tenien, de tant en tant, algun dia de festa, a banda de les festes del poble. S'acomodaven amb el poc que tenien. Vivien sense dutxa, amb dues aixetes a dins de la casa, sense calefacció, llevat de la cuina on ens posaven al voltant de la llar de foc, en el banc i en la cadiera. Per escalfar els llits, al llarg i fred hivern, posaven unes botes d'aigua calenta i un munt de mantes. No cal dir que no tenien televisió, ni ràdio, ni rentadora, ni qualsevol de les comoditats que tenim avui en dia. Per llum, una bombeta a la cuina i alguna altra en alguna habitació. Recordo que, com no hi havia calefacció a les habitacions, els meus iaios dormien pràcticament vestits. I la iaia portava un mocador al cap. I l'avi, el catxirulo, el mocador típic de l'Aragó. La seva vida començava a trenc d'alba i el treball no s'aturava llevat de les hores del menjar. L'avi, cap als 60 anys, va patir una malaltia que el va impossibilitar de sortir a treballar al camp i llavors restava a casa cuidant la llar i, quan van venir els nets, ens cuidava tots nosaltres. Quan ens van fer grans, com no tenien cap pensió, havien de mirar cada cèntim i pesseta i podien tirar endavant gràcies a que els meus pares els enviaven 1.500 pessetes al mes. També per ajudar-los passaven tots els hiverns a Barcelona. Un parell de mesos a casa dels meus pares i un parell de mesos més a casa de la meva tieta. Vivien tots, els meus pares, el meu avi matern, que quan es va quedar vidu va venir a viure amb nosaltres, els dos iaios del poble i jo, en una porteria de més de 30 metres, en un baix sense llum que en una finestreta que donava al pati de llums. A l'hora de dinar i de dormir, tot era un joc d'encaixos. Els avis del poble dormien junts en un plegatín d'una plaça i jo amb una hamaca de platja que ens deixava la senyora Maria, la veïna del sisè. Quan tornava el bon temps cap al poble i en arribar les vacances d'estiu, allà ens trobaven alguns dels seus nets. Ells ens cuidaven amb una estimació i una tendresa difícils d'expressar. Els iaios van tenir una vida molt dura des d'infants, però sempre recordo viure-la amb ells amb alegria. Tots érem una família molt unida, al voltant d'ells. Ells ens havien donat la vida i ens van cuidar sempre. No sabien llegir ni escriure, però sempre ens animàvem a estudiar i a llegir i sovint estaven al nostre costat quan ho fèiem. Sempre recordaré el dia en què va morir cada un d'ells, a casa seva, a la seva habitació de tota la vida, envoltats de l'amor de tots els seus fills i filles i de tots els nets, en la pau de Déu. Se'ns van anar dues persones senzilles, bones, humils, treballadores, honestes, que ens van ensenyar el valor de l'amor, del respecte, de la paraula donada, de l'alegria de viure amb el que el Senyor ens dona. Persones com a moltíssimes altres que passen per la vida sense fer soroll, amb humilitat, però que han estat i són llum de les nostres vides. Avui, Dia Mundial de les Persones d'Edat, recordant-los a ells, també he volgut recordar a totes les bones persones grans que ens han acompanyat i que ens acompanyen i que van sembrar l'amor en els nostres cors.
Gràcies, Lluís Miguel, per aquesta magnífica radiografia a partir de l'experiència personal d'allò que és l'envelliment d'avui i el que són les persones d'edat avançada. Seguim des de la veu de Càritas a Ràdio Estel.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
El treball caritatiu de la setmana.
Avui tenim una col·laboradora especial, la Míriam Luna, que entrevista el Lluís Miguel Luna. Són dues generacions que conviuen i que avui ens parlen sobre la gent gran a partir de la feina que també fa Càritas a Catalunya, que és molt important. Míriam, endavant.
Bona tarda, senyor Luna. Quines activitats es realitzen des de Càritas per ajudar les persones grans?
Hola, molt bona tarda. Doncs dins d'aquest programa hi ha tres grans activitats. D'una banda, tenim el voluntariat a domicilis i el voluntariat també en residències. D'una altra banda, tenim els espais de relació i suport grupal, les vacances d'estiu i les activitats de lleure. I finalment, el servei d'atenció domiciliària.
Tot just acaba de mencionar el servei de voluntariat a domicilis i residències. En què consisteix?
Doncs aquest és un servei que és possible gràcies als centenars de voluntaris i voluntàries de tota Càritas a Catalunya que s'hi dediquen precisament doncs, a fer aquest tipus de voluntariat. Hi ha persones que fan aquest voluntariat entre setmana, visitant les llars de les persones grans, de les que se n'ocupen, i que són persones que no tenen suport social. Moltes d'aquestes persones viuen soles i llavors la feina que fan generalment doncs, constitueix en anar al metge amb elles, acompanyar-les a comprar, a donar una volta. També, evidentment, doncs, passen moltes estones junts a casa seva doncs, conversant amb aquestes, amb aquestes persones que acompanyen. També hi ha altres voluntaris que es desplacen a residències durant els caps de setmana i, sobretot, preparen animacions, tallers i altres activitats per als grans que viuen en aquestes residències.
La soledat?
Sí, aquest és un dels problemes més importants de moltes persones grans. Sobretot la pateixen vídues amb pensions minses que s'aïllen en no tenir suport de familiars o veïns i que, a més, la seva precarietat econòmica les impedeix de sortir una estona de casa seva, a prendre un petit berenar al costat de casa o a fer alguna de les activitats dels casals dels savis. Hem de pensar que moltes d'aquestes persones solament tenen el just per viure, per menjar, i que en molts casos doncs, no poden ni gastar en calefacció ni gastar doncs, amb altres productes o amb altres serveis que necessitarien. No? Llavors, moltes es veuen recloses a casa seva, no? Perquè, com deia abans, doncs, sortir, doncs, per exemple, doncs, en un casal i doncs, prendre's doncs, un cafè amb llet i un croissant no està a l'abast, no ho poden fer. Algunes vegades de manera molt així, molt espontània o molt poquetes vegades, no? Realment estem parlant de persones que pateixen moltes estones de gran soledat.
Vale. També ha comentat els espais grupals, les vacances i activitats de lleure.
Doncs sí, aquests són espais fonamentals que el que volem des de Càritas és promoure la relació entre les persones grans, fer que se sentin estimades, que les valorem per tot el que representen per si mateixes. Per exemple, una de les activitats que és molt maca són els tramats de vida. Aquestes són unes trobades que es fan entre setmana, que fem algun dels nostres punts de servei i que mirem que aquestes dones grans que sovint resten aïllades a casa seva surtin, normalment un voluntari va a casa seva a buscar-les, i llavors participen de tallers creatius. I la veritat és que s'ho passen molt bé. Un cop ha finalitzat aquesta activitat, aquests tramats de vida, doncs llavors els voluntaris les tornen a acompanyar a casa seva. I també, com apuntava vostè, són molt importants les vacances. Normalment les duem a terme a cases de colònies, a l'estiu. Aquestes cases estan habilitades per a persones grans amb mobilitat reduïda. Llavors això suposa que tenen l'oportunitat de sortir del seu dia a dia i viure plegades uns dies que realment són molt intensos i emotius. I per fer aquesta activitat també es compta doncs, amb uns monitors i monitores que s'ofereixen a acompanyar-los durant normalment el que sol ser doncs, aproximadament una setmana o una quinzena.
Crec que també han organitzat excursions amb voluntaris d'empreses.
Així és, hi ha un tipus de voluntariat que és el que s'anomena voluntariat corporatiu. El voluntariat corporatiu és aquell que efectua amb persones que dins del seu horari laboral doncs la seva empresa, que és una empresa solidària, el que nosaltres diem una empresa en cor, doncs els deslliura de la seva feina durant unes hores o durant tot un matí per tal de que puguin acompanyar a persones grans. L'empresa normalment se'n fa càrrec de les despeses de desplaçament, si van a un espectacle, doncs el preu de les entrades, i molt important és, com deia abans, ens faciliten voluntaris i voluntàries que dins del seu horari laboral ens donen un cop de mà. I també, doncs, que el que és molt important és que transmeten el seu afecte als nostres grans. Jo crec que és una experiència fantàstica, tant per les persones grans com per als voluntaris que els acompanyen. I en altres ocasions, també, algunes d'aquestes empreses que col·laboren amb Càritas i que les anomenem empreses en cor, doncs organitzen activitats per a aquestes persones grans a les festes, com per exemple la castanyada, la festa del Nadal, Sant Jordi, i després, quan ja arribem prop de l'estiu, les festes de final de curs.
Vegem que el paper dels voluntaris és fonamental.
Doncs sí, la veritat és que sense el voluntariat no seria possible tot això. I des d'aquí enviem una abraçada molt forta i tot el nostre agraïment a tots els centenars de voluntaris i voluntàries de Càritas que es dediquen a això. A més, cal dir, i és molt important, que bona part del nostre voluntariat són persones grans, majoritàriament dones, unes persones que tenen una força interior i un compromís increïble. Per tant, des d'aquí, gràcies, mil gràcies a tots vosaltres.
Molt bé. Hi ha representants polítics que diuen que ja hem sortit de la crisi. És així? Com està afectant aquesta situació a les persones grans?
Bé, sobre aquest punt cal dir que sí, que realment hi ha una millora real. És a dir, doncs, pràcticament en els dos últims anys diem que la situació econòmica ha millorat una miqueta. I sembla doncs, que ha arribat a tothom, però això no és així. No ha arribat a tothom. Tothom no ha sortit encara d'una situació de crisi. Les persones que són les més vulnerables, les més desafavorides, encara avui en dia continuen vivint situacions de pobresa, de privacions severes i de situacions de risc, quan no ja viuen a l'exclusió social. Cal dir que el problema de la pobresa al nostre país s'ha demostrat que no és una qüestió temporal, conjuntural, que pugui durar uns anys i que després pugui desaparèixer, sinó que és un problema estructural. Ja hi havia moltes persones en risc d'exclusió social abans del 2007, abans de que comencés la crisi, i avui en dia aquesta situació continua. I llavors doncs, això també afecta a moltes persones grans que ja patien problemes doncs, de soledat, d'aïllament, de precarietat, i encara les continuen patint. I jo crec que també, en aquest sentit, és molt important que les persones que estan en el govern doncs, no deixin de banda el que seria la revaloració constant de les pensions. Però parlem de que el que es necessita són veritables renovacions. Una renovació per nosaltres no és que els hi pugin un euro al mes, vull dir, el que suposaria doncs, 12 euros de millora en la seva pensió anual, sinó que realment doncs, hi hagi un creixement adequat també al creixement del cost de la vida i que sobretot aquelles pensions que són molt baixes s'incrementin doncs, per tant que aquestes persones tinguin una vida digna. I això, per fer-ho possible, doncs, cal que els governs doncs, inverteixin en el manteniment dels serveis socials, en àmbits com són la salut, com és l'educació, el foment del treball o bé la cura de les persones amb discapacitats diferents.
Veiem que hi ha molt a fer. Què podem fer nosaltres per a les persones grans?
Bé, hi ha moltíssimes coses a fer, però aquí a mi sempre m'agrada recordar el que ens diu sovint el Papa Francesc. El Papa Francesc ens diu que les persones grans les hem d'estimar, les hem de respectar. Hem de valorar en tot moment el seu llegat, tot el que ens han transmès, i sobretot fer-los costat en els moments que són més difícils. I això jo crec que suposa anar contracorrent amb una societat que el que idolatra, el que posa en primer lloc és la perenne joventut. Vull dir, tots hem de ser joves, tots ens hem de mantenir la mar de bé, tots hem d'estar superatlètics, superguapos. Però oblida i arracona els ancians. És una cultura que, com el Sant Pare diu, és la cultura del descarte. I també, d'altra banda, hi ha doncs, moltes vegades que en els seus escrits el Sant Pare ens diu que hem de ser custodis, que hem de ser vigies. I jo crec que una cosa que en aquests mateixos moments podem fer totes les persones, que són persones amb ganes de que les coses canviïn, és restar alerta de les persones grans que hi ha, per exemple, a les nostres comunitats de veïns, o que hi ha, per exemple, a les nostres comunitats parroquials. I veure que si hi ha persones que veiem que poden donar-nos signes de fragilitat, doncs mirar de preocupar-nos de saber què els hi passa. I a partir d'aquí, si veiem que estan patint, que estan suportant dificultats, doncs intentar ajudar-los amb tot l'escalf i amb tots els recursos humans que tenim a les nostres comunitats cristianes.
Doncs moltes gràcies per apropar-nos a la realitat que Càritas toca cada dia, en el dia a dia de les persones grans que atén.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies, Míriam. Gràcies també, Luis Miguel Luna, per haver-nos acompanyat avui amb moltes reflexions i també repàs del que és l'actualitat sobre la tasca que Càritas desenvolupa a Catalunya amb la gent gran. Seguim a la veu de Càritas.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
La veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre, a Ràdio Estel. La caritat és notícia.
Per primera vegada en la seva llarga història, Càritas Catalunya, Creu Roja i ONCE van anar de la mà per exposar divendres passat al president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, les difícils situacions que pateixen les persones afectades per l'actual mobilitat humana forçosa, és a dir, la llarga llista de refugiats, asilats i menors no acompanyats, com també els problemes de persones i famílies que viuen en situació de risc o en exclusió social i les situacions de discriminació i desigualtat en què viuen les cegues o amb discapacitat visual greu. També vam plantejar la necessitat de disposar de mesures concretes per a fer front a les situacions de vulnerabilitat social. Va ser en un ambient de cordialitat i la voluntat de col·laborar activament amb el Parlament a través de les comissions i grups de treball. El president de la Cambra Catalana va destacar la tasca que fan aquestes entitats per revertir situacions de desigualtats socials i vulneracions de drets i els va demanar que s'impliquin i participin activament en el procés d'elaboració de les lleis socials al Parlament mateix. Van participar en aquesta reunió Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, Antoni Aguilera, president de Creu Roja a Catalunya i Josep Quitet, vicepresident de Creu Roja a Catalunya, amb Enric Morist, coordinador de l'entitat de Creu Roja a Catalunya, juntament amb Enric Botí, president de l'ONCE a Catalunya, i Xavier Grau, delegat també de l'ONCE a Catalunya. L'objectiu de la reunió d'aquestes entitats amb el president Roger Torrent va ser transmetre les reflexions d'aquestes organitzacions del tercer sector social de Catalunya sobre temes estratègics del país, com ara la crisi migratòria, la cronificació de la pobresa i els reptes de l'atenció a les persones amb discapacitat, especialment les que pateixen ceguesa o tenen discapacitat visual greu. Les tres entitats van explicar breument els seus orígens, l'arrelament al territori català i l'abast de la seva acció social. Els representants de Càritas Creu Roja i ONCE van posar de manifest que l'any passat, el 2017, més de 721.000 persones es van beneficiar de la seva acció a Catalunya, comptant amb el suport de gairebé 30.000 voluntaris i de prop de 8.900 professionals. Es va presentar a Madrid dimarts passat al matí la memòria 2017 de Càritas Espanyola, sota el lema Compartint Compromís. És el relat detallat del viatge compartit per les 70 Càritas diocesanes de tot l'Estat per 84.000 voluntaris i més de 5.000 treballadors remunerats amb el més de 3 milions de persones vulnerables i en situació d'exclusió social a les quals s'ha acompanyat. Les pàgines de la memòria anual mostren la destinació dels 353 milions d'euros invertits en nombrosos programes de lluita contra la pobresa i la desigualtat, tant a Espanya com en diverses regions del món on Càritas Espanyola dona suport a projectes de cooperació fraterna amb les Càritas locals. En la roda de premsa celebrada a la seu de la institució, al costat de la memòria anual, es va presentar també un avanç de les dades de l'enquesta de la Fundació FOESA, Foment d'Estudis Socials i de Sociologia Aplicada, vinculada a Càritas, i que acaba de dur a terme a 11.500 llars de les 17 comunitats autònomes per elaborar el seu 8è informe general, que veurà la llum l'any vinent. El que revelen aquestes dades és que un total de 8.600.000 persones pateixen exclusió social a Espanya, xifra que suposa 1.200.000 més que el 2007. A més, després de 6 anys de crisi econòmica i 4 més de recuperació, l'exclusió social severa al nostre país ha augmentat d'un 40% i afecta més de 4 milions de persones. Les entitats d'inspiració catòlica que promouen la iniciativa Església pel Treball Decent se sumen per quart any consecutiu a la Jornada Mundial del Treball Decent que es farà diumenge vinent, dia 7 d'octubre, convocant durant aquest mes les diòcesis del país amb gestos, actes públics, vigílies i eucaristies. Aquesta jornada, la del 7 d'octubre, és una de les cites clau per a l'Església pel Treball Decent, que desenvolupa una àmplia activitat per sensibilitzar i visibilitzar la importància d'estendre a la societat i en l'Església la defensa del treball decent. L'Església pel Treball Decent afavoreix aquestes dinàmiques sobre una qüestió central a la societat i essencial per a la vida de milions de persones, que és el treball humà decent. Una jornada mundial pel treball decent que és també compartida per l'Organització Internacional del Treball, el Moviment Sindical Mundial i el Moviment Mundial de Treballadors Cristians. Per a aquesta convocatòria del 2018, la iniciativa desenvoluparà actes públics de contacontes. És per això que algunes diòcesis han convocat un concurs de contes que finalitzarà amb la lectura d'aquells que siguin premiats al voltant de la data de la jornada mundial. Altres diòcesis llegiran en els seus actes alguns contes elaborats per a aquesta ocasió. Igualment, s'estan organitzant també xerrades, taules rodones, entre altres activitats. Al costat dels actes públics, les diòcesis estan promovent vigílies i eucaristies per celebrar el compromís de tothom a la llum de l'Evangeli i viure la comunió de vida i acció d'aquesta jornada. L'Església pel Treball Decent presentarà aquest proper dimecres, dia 3, mitjançant una nota de premsa, el manifest per a aquesta Jornada Mundial pel Treball Decent, que farà una crida a tots els agents que participen en l'organització política i social del treball perquè reflexionin, prenguin mesures necessàries i s'esforcin de manera oportuna perquè el treball decent sigui una realitat universal i immediata. La Càritas Interparroquial del Prat de Llobregat va posar en marxa dilluns, dia 17 de setembre, La Brúixola, un projecte destinat a adolescents que estan cursant la secundària obligatòria, l'ESO, amb la intenció de possibilitar als joves eines, habilitats i estratègies per afrontar l'etapa de l'adolescència tant a nivell emocional com escolar, amb un suport que els ajudi, els acompanyi i repercuteixi en la millora del càrrec de les seves responsabilitats. La Brúixola es desenvolupa de dilluns a dijous, de 3 a 6 de la tarda, als locals de la parròquia de la Mare de Déu de la Mercè. El fet que totes les tardes estiguin realitzant una activitat guiada transforma la Brúixola en un servei molt proper que permet fer un bon acompanyament de l'adolescent i alhora facilita la detecció de conductes de risc, cosa que fa que sigui, per tant, també un espai privilegiat per poder-les prevenir i treballar a curt o a mig termini. A més, el projecte garanteix un àpat diari equilibrat i un espai on es puguin treballar hàbits i conductes saludables relacionades amb el menjar. Actualment hi ha 8 joves participant en aquest projecte. Seguim repassant l'actualitat. Dones, la majoria amb fills menors a càrrecs, que pateixen una situació d'especial vulnerabilitat per la precarietat econòmica severa i per la manca de feina, ingressos insuficients, sense xarxa de suport familiar i que, per tant, han acabat en situació d'exclusió social severa, és aquest el perfil dels acollits en el projecte PATI, que desenvolupa Càritas Diocesana de Girona en l'àmbit de l'habitatge. PATI són les sigles de Pisos d'Acolliment Temporal per a la Inclusió, una sèrie d'habitatges compartits que l'entitat manté i gestiona a la demarcació gironina amb l'objectiu d'establir estratègies tant a curt com a mig i llarg termini per oferir un acompanyament integral a les famílies sense llar i també facilitar la seva recuperació i inclusió social progressiva. L'any passat, fins a una seixantena de persones de 26 famílies es van beneficiar d'aquesta iniciativa. Els pisos del projecte PATI són no pas centres especials, sinó habitatges normals i dignes que disposen de l'acompanyament de professionals i que permeten millorar l'autonomia d'aquestes persones, que són ateses igualment a través de la resta de programes i projectes de l'entitat de forma integral. Actualment, la principal dificultat de Càritas és aconseguir més habitatges que es puguin destinar al projecte i que permetin acollir més famílies que es troben en aquestes situacions. L'entitat catòlica insisteix en la necessitat d'aconseguir sessions de pisos buits, un compromís que permetria ampliar l'abast de la iniciativa i evitaria que més famílies que es veiessin abocades a viure en situacions d'extrema precarietat, que s'agreugen especialment quan hi ha menors. Parlem del llegat de la senyora Modolell de Càritas Diocesana de Vic per atendre les necessitats dels infants i de les persones grans a la comarca d'Osona. Aquest llegat comença a desplegar-se amb un grup de treball que es diu Grup Motor del programa Vida, Bellesa, Infància, Dignitat i Acompanyament, que analitzarà la realitat d'exclusió social en infància i gent gran a la comarca d'Osona i redactarà dos projectes pilot. Càritas ha volgut definir el seu programa Vida amb la contribució dels experts i de les experiències més significatives de la comarca osonenca i també d'arreu del país. Per fer-ho possible, ha signat un conveni acordat en el seu Consell Diocesà el dia 22 de setembre amb un grup de recerca educativa de la Universitat de Vic i la Universitat Central de Catalunya, que dirigeix l'investigador Jordi Collet, que ha dut a terme investigacions en el camp de les iniciatives de política educativa, les polítiques educatives locals, xarxes educatives, associacions de la família i l'escola, canvis en la socialització familiar, la recepció i la incorporació dels alumnes immigrants a les escoles, la participació social i política dels joves i la socialització de les creences religioses. L'objectiu de l'assessorament que defineix el conveni és el suport i l'acompanyament extern per al disseny i la implementació del programa, constituint un grup motor integrat per especialistes de Càritas, fins i tot de Càritas Confederal de la Universitat i altres experts de la comarca d'Osona, de la diòcesi de Vic i de la resta del país en aquests camps de la reversió de l'exclusió social de la bellesa i de la infància. El grup motor, que ja té programat el seu treball repartit en 8 intenses sessions, formularà l'anàlisi de la realitat de les vulnerabilitats i dels recursos existents, avaluarà i prioritzarà aquestes realitats i formularà una primera proposta del programa Vida que es concretarà en un projecte pilot per a gent gran i un altre per a infants. En aquesta proposta s'exposaran els objectius que calgui assolir, les actuacions per realitzar, les prioritzacions realitzades ja, les opcions metodològiques, l'àmbit geogràfic, els agents implicats i els instruments de seguiment i avaluació previstos. Càritas valora positivament que la seva voluntat de cercar un suport expert per al programa Vida hagi comportat de nou l'acostament que ja va iniciar la senyora Modolell i quan va encarregar a les dues institucions la gestió del seu llegat. I la seu de Càritas Diocesana de Lleida va acollir dimecres passat la signatura d'un conveni de la Fundació Jaume Rubió i Rubió amb l'empresa Òptima Serveis. El conveni permetrà que la Fundació Jaume Rubió i Rubió i Troballes duguin a terme cursos de formació professionalitzadora. Alhora, l'empresa Òptima Serveis col·laborarà en la formació dels participants des de la part de paleteria, electricitat i fontaneria. És un avanç per als participants, i molt gran, perquè de forma pràctica podran realitzar la seva formació i alhora millorar les seves habilitats laborals per entrar novament en el mercat laboral ordinari. Es tracta d'un pas més per implementar noves millores en el servei d'acollida laboral del programa laboral de la Fundació Jaume Rubió i Rubió. La bellesa és important que es tingui present. Arriba aquest missatge i aquesta reflexió a tots els àmbits, també el de la música. És per això que avui volem compartir amb vosaltres una cançó del conegut intèrpret i autor José Antonio Labordeta, que el cel sigui. Es titula La Vieja i és el nostre segon homenatge més directe a les persones d'edat avançada.
Siempre te recuerdo, vieja, sentada junto al hogar, acariciando la lumbre, la cadiera y el pozal. La tristeza de tus ojos de tanto mirar, hijos que van hacia Francia y otros hacia la ciudad. Miguel dice que va bueno y parió la del Julián. Tú te quedas con tus de muertos rezándole sin parar, pensando que en esta vida solo se puede llorar. Siempre te recuerdo, vieja, sentada frente al portal repasando antiguas mudas que ya nadie se pondrá. Al cierzo de los otoños vas a buscar palabras desde la Francia o desde la ciudad. Miguel cayó del andamio y parió la del Julián. Tus mitos y tus penas cubren barbecho y heria, le cubren los viejos olivos. Con tu densa soledad de siempre te recuerdo, vieja, zurdeciendo la eternidad con tus palabras en menudas, ocultando la verdad. Miguel murió del andamio y los chicos del Julián al final de aquel verano volvieron a la ciudad. A ti te enterramos, pobre, como debía pasar. Al lado de tu marido, tus padres y el sacristán, que loco por las campanas se desguazó ante el altar. Siempre te recuerdo, vieja, nunca te podré olvidar, eternamente paciente, sufriendo sin más ni más.
La veu de Càritas, els dilluns de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel. La veu dels testimonis.
Avui, des del programa La veu de Càritas de Ràdio Estel, estem celebrant el Dia Mundial de les Persones d'Edat, una jornada en què volem tenir molt presents totes les persones grans que ens han acompanyat i ens acompanyen al llarg de les nostres vides i agrair-los la seva aportació, la seva estimació, els seus records i les seves experiències, com també la seva escalfor i el seu compromís amb els seus familiars i amb altres persones, moltes, que han gaudit o gaudeixen de la seva companyia. Ho estem fent des de la perspectiva de nets de dues generacions i també des de la tasca que desenvolupa Càritas a través del seu programa de gent gran. Hem sentit la reflexió de Luis Miguel Luna sobre el que eren els seus avis. També ha intervingut en una entrevista després parlant de la tasca de Càritas a Catalunya. I ara volem que el protagonista sigui el Papa Francesc, una de les persones grans més estimades del món, als seus 81 anys i mig. Sempre recorda ell el valor de les persones grans. Per això volem escoltar la Marta i la Montse, que ara reproduiran algunes reflexions del pontífex sobre les persones d'edat avançada.
Hem de despertar el sentit col·lectiu de gratitud, d'estima, d'acollida, que faci sentir-se l'ancià part viva de la seva comunitat. Els ancians són homes i dones, pares i mares, que ens han precedit en els nostres mateixos carrers, en la nostra mateixa casa, en la nostra batalla quotidiana per una vida digna. Són homes i dones dels que hem rebut molt.
Mentre som joves, tenim la tendència a ignorar la bellesa, com si fos una malaltia que cal tenir lluny. Després, quan ens fem vells, especialment si som pobres, estem malalts o estem sols, experimentem les llacunes d'una societat organitzada sobre l'eficàcia, que en conseqüència ignora la gent gran. I els ancians són una riquesa, no es poden ignorar.
El meu ministeri a Buenos Aires vaig tocar amb la mà aquesta realitat i els seus problemes. Els ancians són abandonats, i no només en la precarietat material. Són abandonats a l'egoista incapacitat d'acceptar les seves limitacions, que reflecteixen les nostres, en els nombrosos esculls que avui han de superar per sobreviure en una civilització que no els deixa participar, opinar ni ser referents segons el model consumista, on només la joventut és aprofitable i pot gaudir. Aquests ancians que haurien de ser per a la societat la reserva sapiensal del nostre poble. Els ancians són la reserva sapiensal del nostre poble. Amb quina facilitat, quan no hi ha mort, s'adorm la consciència.
En la tradició de l'Església hi ha un bagatge de saviesa que sempre ha sostingut una cultura de proximitat a la gent gran, una disposició a l'acompanyament afectuós i solidari en aquesta part final de la vida. Aquesta tradició està arrelada a la Sagrada Escriptura, com ho palesen, per exemple, les expressions del llibre de Siràcida. No refugis el que conten els ancians, que ells també ho van aprendre dels seus pares. D'ells aprendràs a tenir seny i a donar una resposta quan més calgui. L'Església no pot i no vol adequar-se a una mentalitat d'intolerància i menys encara d'indiferència i menyspreu a la gent gran.
Fràgils ho són tots una mica, i vells. Alguns, però, són particularment febles, molts estan sols i marcats per la malaltia. Alguns depenen de cures indispensables i de l'atenció dels altres. Farem per això un pas enrere? Els abandonarem al seu destí? Una societat sense proximitat, on la gratuïtat i l'afecte sense compensació, fins i tot entre estranys, van desapareixent, és una societat perversa. L'Església, fidel a la paraula de Déu, no pot tolerar aquestes degeneracions. Una comunitat cristiana en la qual la proximitat i gratuïtat deixessin de ser considerades indispensables perdria amb elles la seva ànima. On no hi ha honor per la gent gran, no hi ha futur per als joves.
Moltes gràcies, Montse i Marta, per haver reproduït aquestes reflexions i orientacions del Papa Francesc sobre la gent gran. Ell, un dels homes grans més estimats del món, com hem dit abans. Arribats a aquest punt, ja en la recta final, és el moment de presentar-vos algunes previsions a l'agenda i d'acomiadar ja el programa.
La veu de Càritas.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
L'agenda.
Algunes previsions per als propers dies. Comencem dient-vos que demà i també dimarts 9 d'octubre es farà al Centre Cultural de Gavà, al carrer Sarrià número 9 d'aquesta localitat del Baix Llobregat, un curs d'iniciació al voluntariat adreçat als nous voluntaris de Càritas que s'han incorporat recentment a la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat o que encara no l'hagin realitzat. També des de demà i els següents dimarts, 2, 9 i 16 d'octubre, en total, de les 7 de la tarda a 8:45 del vespre, es farà al portal del carrer Joc de la Pilota número 6 de Manresa un curs bàsic de formació per a voluntaris. Les trobades seran conduïdes per les persones del Consell Arxiprestal de Càritas de Manresa, encarregades de la formació, que són Joan Auric, Alba Maenc i Joan Prat. D'altra banda, a partir d'aquest dimecres 3 d'octubre i tots els dimecres, des de 11:15 del matí fins a 11:45, es realitzarà al centre de Càritas Vall d'Aran a Viella el taller d'artesania amb materials reciclats. Aquest taller forma part del projecte Espai Grapats de Càritas d'Urgell. Per a més informació i inscripcions, cal dirigir-se al mateix centre o bé trucar al telèfon 973 64 13 57 o enviar un correu electrònic a l'adreça viella.cdurgell@caritas.es. Viella escrit amb LH en aranès. viella.cdurgell@caritas.es. Dijous, a 8:15 de la tarda, al restaurant La Rosaleda de Girona, es farà una tertúlia a sopar per tractar sobre refugiats i acolliment, una responsabilitat compartida, amb la presència d'Oriol Amorós i alguns voluntaris. Seguim amb previsions per aquesta setmana. De divendres a diumenge tindrà lloc a l'Escorial, a prop de Madrid, la primera trobada de voluntariat jove de Càritas en el conjunt d'Espanya. Diumenge vinent se celebra la Jornada Mundial pel Treball Decent. Amb motiu d'aquest dia, a 12:00 PM, a la Basílica de Santa Maria del Pi de Barcelona, se celebrarà l'Eucaristia i tot seguit es farà un acte públic i la lectura del comunicat Repartir el treball per compartir riquesa. Dilluns vinent, des de 11:15 del matí fins a 12:00 PM, a la seu de Càritas Diocesana de Barcelona, a la plaça Nova número 1, es farà una sessió informativa sobre voluntariat. I finalment destaquem que també dilluns, a 7:00 PM, a la seu de Cristianisme i Justícia, al carrer Roger de Llúria número 13 de Barcelona, tornen els Dilluns dels Drets Humans, aquesta vegada amb un tema molt candent, que és el treball en el segle XXI. Hi participaran Paco Ramos, director d'Estratègies per al Foment de l'Ocupació de Barcelona Activa, i Alba Hierro, coordinadora de la Fira d'Economia Solidària de Catalunya i tècnica de Pam Pam, el mapa col·laboratiu de l'economia social i solidària de Catalunya. Volem acabar amb alguns apunts breus. D'una banda, recordar-vos que la veu de Càritas torna dilluns vinent a 8:00 PM a Ràdio Estel i que tractarà precisament la qüestió a la qual ens referíem ara fa un moment, el treball decent. El papa Joan Pau II, sant actualment, quan va visitar Barcelona l'any 1982, ja va parlar de la importància del treball per fer més digna la persona humana. Això és ni més ni menys el treball decent. També volem comentar-vos que el papa Francesc ha demanat específicament per aquest mes d'octubre, mes del Rosari, que tots els creients resin aquesta pregària popular, el Rosari, cada dia, i l'acabin amb una pregària de Sant Miquel Arcàngel a la Mare de Déu. Sens dubte, és una iniciativa d'interioritat per pregar per l'Església i per la necessària lluita contra el mal, també dins d'aquesta nostra institució, que practica la caritat i que precisament el Sant Pare presideix en la caritat. I volem recordar ja per acabar la figura d'un sacerdot que ens acaba de deixar, Josep Reventós i Escofet. Moria el dia 15 de setembre als 88 anys. Les seves exèquies es van celebrar el diumenge 16 a la parròquia de Sant Esteve d'Ordal, d'on era rector emèrit. Va fer moltes coses durant la seva vida i va practicar la caritat en el dia a dia, fins i tot amb el seu esforç personal, treballant ell amb la seva mà i el seu cos. Va aconseguir reconstruir precisament aquell 1973 el castell de Subirats, donant-li forma de santuari, reconstruint també una vella església romànica, l'església de la Mare de Déu de la Fontsanta, actualment parròquia de Sant Pere de Subirats. Que descansi en pau mossèn Josep Reventós, un home de generositat silenciosa i que havia viscut també aquesta pobresa interior en el final de la seva vida als seus 82 anys. Ho deixem aquí. Gràcies per la vostra companyia. La veu de Càritas, com us dèiem, torna dilluns vinent a les 8. Salutacions al Jordi Carretero, al Lluís Miguel Luna, a la Montserrat Creus i qui us ha parlat, Ignasi Miranda. Bona nit i bona setmana.